migdies de COPE Menorca. Començam un nou programa, el Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, en Neus Pals, en Sònia Febrer i Antoni Fullana. I on es controla, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Són diferents temes que els explicarem al programa d'avui. La xerrada de l'Escola de Teologia, que enguany tracta diferents temes que fan referència a les ensenyances del Vaticà II.
I també de la trobada formativa per als voluntaris que duen a terme la seva tasca al Secretariat de Pastoral de la Salut. Són prou ingredients per quedar-se a escoltar el programa d'aquesta setmana.
Comencem idò el programa a les notícies més destacades que ens ha deixat la nostra Església menorquina. En primer lloc, els informam de la nova fase que s'ha iniciat del Sínode dels Bisbes.
El passat mes d'octubre va finalitzar a Roma la primera fase del Sínode dels Bisbes 2021-2024 i es va publicar el text «Una Església Sinodal en Missió», fruit de la pregària, discerniment i conclusions dels participants. Continuant amb els treballs del Sínode, la diòcesi de Menorca, després de rebre aquest informe de síntesi, inicia el procés per contestar les preguntes que aquest document del Sínode exposa. Per això, els dies 23, 24 i 25 de gener, el bisbe Gerard va presentar als consells arxiprestals del centre Maó i Ciutadella, respectivament, el treball a fer. Va col·laborar amb el bisbe la germana de la Consolació, Maria Victòria Imeric, que va extreure els elements principals de la síntesi de l'informe sinodal a fi de motivar les respostes que com a diòcesi s'han de portar en aquesta nova fase sinodal. L'acollida dels membres dels consells arxiprestals va ser molt positiva i van preparar les futures reunions que, per servei a l'Església, es faran en diversos grups parroquials i diocesans.
A continuació els hi oferim els detalls de la tercera xerrada de teologia de Cacós.
El passat 12 de febrer, el Seminari Diocesà a Ciutadella va acollir la tercera jornada de teologia de Cacós. Marc Mercader, professor de Filosofia i Religió, va parlar sobre el tema La paraula viva de Déu, oferint una reflexió sobre la Dei Verbum, un dels documents del Concili Vaticà II.
És valorar l'aportació d'un document del Concili Vaticà II que es va fer el 1963 i que va suposar renovar totalment la manera d'entendre la paraula de Déu. I el Concili Vaticà II, en aquest document, el que diu o el que va suposar per l'Església és que la paraula de Déu, ja sigui tota la tradició de l'Església Catòlica com ja sigui la Bíblia, no ha de ser una cosa que ens faci por als cristians, sinó que ens ha de ser propera i que hem de disposar dels mitjans per poder-nos atensar i poder descobrir què ens diu Déu a nosaltres. I per això doncs, van venir les traduccions, van venir que puguem estudiar-la, van venir que els laics també puguem fer estudis. Va canviar molt la manera de veure la paraula de Déu i la Bíblia.
En aquest sentit, el ponent va advertir dos perills que ens dificulten el diàleg sincer amb Déu, com són la lectura subjectivista i intimista de la Bíblia, sense estudiar ni entendre el moment en el qual va ser redactada, i el fonamentalisme, una lectura literalista fruit de la ignorància i els prejudicis. Finalment, es va obrir un temps de diàleg i es va reflexionar sobre com podem acostar la Bíblia a les persones que ens envolten, un dels grans reptes dels cristians del segle XXI. La xerrada es pot tornar a veure al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
Per acabar, us hi parlant de la xerrada formativa que s'ha fet des de la Pastoral de la Salut.
El 3 de febrer es va celebrar al Seminari Diocesà de Menorca una conferència amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt. El ponent va ser Francesc Carmona, prevere i delegat de Pastoral de la Salut de Mallorca, el qual va tractar el tema «Donar esperança en la tristesa».
Lo que està clar és que la tristor és una emoció que activa el procés psicològic i ens permet superar pèrdues, desil·lusions i fracassos. Que pèrdues, desil·lusions i fracassos tindrem tota la vida. Ens permet establir distància també en situacions doloroses per impulsar lo guapo, no? Lo del procés, per impulsar la interiorització i la cicatrització del dolor que genera en nosaltres aquestes realitats.
Va posar com a exemple el llibre de Job, de l'Antic Testament, que és l'intent d'establir un diàleg amb Déu en una situació de tristesa. D'altra banda, en la segona part, mossèn Francesc va reflexionar sobre l'esperança cristiana, manifestant que en moments de crisi personal l'esperança és essencial com a factor terapèutic i ens ajuda a generar nous recursos que ens aporten felicitat. Finalment, va destacar que l'exemple del bon samarità és essencial per a fer un bon acompanyament a les persones que sofreixen.
És el samarità un gran exponent a l'hora de parlar del pastoral d'ajuda. S'hi troba la forma i el contingut de com ha de ser l'ajuda. Una ajuda que mira amb misericòrdia, però sense paternalisme. Una ajuda que és fruit de l'atenció activa. Una ajuda que s'implica en totes les conseqüències. És a dir, el que demana ajuda verbal o silenciosa, una ajuda que és gratuïta, implicatòria, no demana res a canvi, i una ajuda que recorda, que fa història no només de l'ajudat, sinó també del que ajuda.
Seguim ara amb una nova reflexió per preparar-nos espiritualment per al jubileu de l'any 2025. Ho feim aquesta setmana amb unes paraules del Papa Francesc.
A propòsit de la paraula fe, voldria recordar dos esdeveniments. El desè aniversari recentment complert de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium i l'imminent jubileu, en el qual renovarem la nostra fe en Jesucrist, veritable Déu i veritable home, esperança de la història i del món, ha manifestat el Sant Pare.
El que per a nosaltres és essencial, més preciós, més atractiu i a la vegada més necessari, ha afegit, és la fe en Jesucrist. Tots junts, si Déu vol, la renovarem solemnament durant el proper jubileu. I cadascú de nosaltres està criat a anunciar-la a cada home i dona de la terra. Aquesta és la tasca fonamental de l'Església, a la qual vaig donar veu precisament Evangelii Gaudium.
L'anunci de l'Evangeli cada vegada és més necessari en una època en què, com deia el Papa Benet XVI, en extenses àrees de la Terra, la fe ja no està present en la vida comuna. De fet, freqüentment és fins i tot negada, burlada, marginada i ridiculitzada.
Aquest és el moment de reflexionar novament i amb més passió sobre alguns temes com l'anunci i la comunicació de la fe al món actual, especialment a les generacions joves, la conversió missionera de les estructures eclesials i dels agents pastorals. Finalment, i sobretot, la centralitat del carisma a la vida i a la missió de l'Església, ha conclòs el Papa.
Aquesta setmana ens acompanya la música de Cairoi, Som testimonis, és la cançó que ara ens canten.
Jesús és viu, és Senyor, per sempre vençut a la mort. La joia brolla dels cors, hem d'anunciar-ho arreu. Que l'esperit es mogui a ser.
Aquesta setmana entrevistam a mossèn Francesc Carmona, delegat de Pastoral de la Salut de Mallorca. El passat 3 de febrer va estar a Menorca per oferir una xerrada sobre la Jornada Mundial del Malalt. Bon dia, Francesc, i benvingut.
Bon dia, Sònia, i gràcies.
Gràcies per estar aquí amb tots nosaltres.
Un plaer.
Com bé sabem, el lema de la Jornada Mundial del Malalt d'enguany és donar esperança en la tristesa, que també és el títol de la conferència que vas donar a Menorca, i s'enfoca en el sofriment psicològic com l'ansietat o la depressió. En aquest sentit, te volíem demanar què podem fer per cuidar la nostra salut mental.
Bé, el que és normal és que el ser humà tingui alt i baixos a la vida, no? A vegades som alt i baixos normalitzats i a vegades són patològics, no? Nosaltres ens referim més en els que són normals a la vida, que generen molta tristor i molt de desembarc de la nostra realitat que ens enfonsa, no? En aquest sentit, el que cal fer, des del meu punt de vista, quan ens trobem en situacions que tots ens trobem, en situacions de tristesa i de dolor, que poden provocar després problemes patològics com l'ansietat o depressió, ja que el primer que tingui que fer és posar-nos davant els nostres sentiments, el que genera aquests sentiments, fer un abordatge interior, no? I no quedar-nos amb això, sinó anar a pensaments alternatius, no quedar-nos en allò que ens ha enfonsat, sinó cercar a la biografia de la nostra vida moments que han superat aquestes experiències. No? Després, lo important, a més de cercar aquests pensaments alternatius, seria reorganitzar la nostra conducta. A vegades, quan ens ve la tristor i ens ve el desencís a la nostra vida, per molts de motius, per la mort d'un familiar, per una separació, per una pèrdua de treball, per lo que sigui, no? Cal pensar que tenim que no caure en lo de sempre, no? Sinó cercar experiències que ens puguin ajudar a reflotar aquesta experiència que vivim en aquest moment. No ho sé, per exemple, quedar amb amics, fer excursions, no quedar-te en la teva tristor, sinó cercar entre alegria, cercar experiències positives que te puguin aportar i ajudar, no? Després el que faria, i és molt important, perquè si no fem això no serem capaços de superar aquestes dificultats de la vida, ser-ne conscient d'aquesta realitat, identificar el que ens passa i per què ens passa, no? I el darrer punt, i superimportant, és acceptar, perquè la tristesa hem de pensar que no és un signe de debilitat, sinó que cal que ens permetem estar tristos, no? Contràriament al que ens dicta la societat de consum i de control emocional, no. Convé que acceptem la nostra tristesa, perquè només acceptant que podem estar tristos serem capaços de cercar possibles solucions a la nostra vida.
I en especial als cristians, com ens ajuda i ens pot ajudar la fe a viure amb un benestar mental i espiritual?
Mira, jo fa prop de 21 anys que fa feina en cures paliatives aquí a Mallorca, i una experiència molt positiva que tenim quan fem intervencions a nivell espiritual ample, no? Però també a nivell espiritual religiosa, ens donem compte que la gent que ha treballat el tema espiritual en la seva vida té més recursos. És a dir, l'espiritualitat en aquest cas és un recurs. Un recurs que no ens lleva a la possibilitat d'estar tristos ni de caure en qualque patologia mental, no? Com pot ser la depressió o l'ansietat, no? Sinó que ens ajuda a cercar elements que ens puguin ajudar a arribar a escolar, no? I a tirar endavant de la vida, perquè la vida és molt difícil, la vida, però la vida és impressionant quan la compartim amb els altres, sobretot amb els que ens estimen, no? Sobretot Jesús.
I Francesc, quin acompanyament es fa a les persones vulnerables i als malalts des de la Pastoral de la Salut? Si ens pots explicar un poc breument com seria un dia dins de la Pastoral, com us organitzeu, com feu les visites...
Mira, nosaltres aquí estem presents, hospitals, residències, estem en el psiquiàtric, hi ha la capellania, que consta de capellans, agent de pastoral i voluntaris, no? De qualque manera el que fem és acompanyar processos, no? Processos de cap de malaltia, no? I el que intentem és i ser present en aquest moment tan important de la vida d'una persona quan experimenta la malaltia, no? A la vegada també, fa un any i pico van muntar el servei d'escolta i acompanyament en el dol aquí a Mallorca, que seria interessant muntar-lo també a Menorca i a Eivissa, no? Uh-huh. I és un espai que pertany a la red de centres d'escoltes dels Camilos, del religiós Camilos, on utilitzant tècniques del counseling, doncs intentam ajudar en aquest procés, no? De dol, sobretot, però també d'escolta. No? Jo crec que el gran medicament que cal donar als hospitals, residències, a les cases, l'escolta, escoltar molt. No? Escoltar cansa, però l'escoltar humanitza aquell que escolta també. No? Això és el que fem bonament. Després hi ha coses més de gestió. Ara tenim en band tot el tema de les darreres voluntats, que lo posarem en marxa a les tres diòcesis de les Illes Balears. Anem fent poc a poc, sobretot cuidant a les persones en la salut.
Així és com comentaves, no? Cuidar, escoltar i acompanyar.
I donar esperança, que diu el lema, no? Sobretot som elements d'esperança per a la nostra gent, eh? Però hi ha un element que és una pandèmia avui en dia, i també els hospitals i les residències, que és la soledat. Jo crec que cal estar present per donar aquesta esperança, en aquesta tristor que provoca molt sovint, sobretot en els nostres majors, la soledat.
I ja per anar acabant, si pensam en, quan ens veiem en la situació no de sofriment personal, sinó en el cas d'acompanyar un familiar, un amic que està sofrint, en aquest cas, com podem donar esperança en la tristesa i com podem ser llum per qui ho està passant malament?
Mira, el llibre del Job, de Job, del Sant Job, no? De la Sagrada Escritura, ho expressa molt bé, això, no? No tenim que donar ni resposta, ni paraules. Tenim que donar tendresa. Tendresa que se tradueix a l'escolta, a l'acompanyament, eh? Sempre que l'altre no te jutja, sinó que t'acompanya, no? Sempre que el camí ho fem plegats, eh? I que no tenim que tenir por a res que puguem experimentar els éssers humans. A vegades cal reconduir-los, aquests desitjos, no? Però sempre acompanyats se soluciona molt més aviat. Eh? Com podem fer-lo? Pues, com t'he dit, escoltant i serint i sobretot, estimant entranyablement, incondicionalment, aquell que volem ajudar.
I demà ens quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, mossèn Francesc, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per donar-nos més pautes, no?, sobre com poder acompanyar a les persones que estan sofrint.
Pues, moltíssimes gràcies per escoltar-me i que Déu vos beneixi a tots.
Gràcies, bon dia.
Un abraç.
Seguim ara amb més música del grup Cairoi. Escolta, mare, vingui al teu regne.
A tots els segles resta inquiet el cor dels homes com el meu, que vol respecte i germanor quan veu que l'home és trepitjat. L'anhel del regne ens ve de lluny i quan volem el regne teu, prenem la veu de qui no en té i en la impotència t'hem de dir. Vingui al teu regne, vingui al teu regne, vingui al teu regne, Senyor, Senyor.
I ara posam a la seva disposició l'agenda d'aquests propers dies amb la informació de les activitats que es faran aquí a Menorca aquesta setmana. Jornada Mundial del Malalt.
A la parròquia de la Mare de Déu del Carme, a Maó, dissabte 10 de febrer, a les 10:30 hores, res del rosari pels malalts. Tot seguit, a les 11 hores, celebració de l'Eucaristia.
Festa de Santa Eulàlia a Laió.
Aquest diumenge, a les 10:30, missa major de la festa de Santa Eulàlia. I el capvespre, a les 19:30, concert a càrrec de la coral Cor de Gospel, entrada gratuïta. I el dilluns, dia 12 de febrer, a les 19:30, missa de Santa Eulàlia.
Dimecres de Cendra.
El pròxim dimecres, dia 14 de febrer, serà el dimecres de Cendra. Començarà així la Quaresma, un temps de renovació personal i comunitària que ens condueix cap a la Pasqua del Senyor.
Via Crucis en Torxes.
Divendres 16 de febrer a Ciutadella, el Via Crucis començarà a les 20 hores a la catedral i tot seguit es farà un recorregut per diferents carrers del nucli antic.
Setmana del Matrimoni i la Família.
El dissabte 17 de febrer, a les 9:30, al Seminari Diocesà de Ciutadella, l'activitat Escapada per a Tres, pregària, dinàmiques, reflexió en parer i en petits grups i una eucaristia. I el diumenge, el 18 de febrer, a les 17 hores, pregària familiar al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
A les acabades del programa d'avui dedicam la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és segons Sant Marc.
En aquell temps es presenta a Jesús un leprós, s'agenolla i li diu, suplicant-lo:
si voleu, em podeu purificar.
Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué:
sí que ho vull, queda pur.
A l'instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús li digué que se n'anàs, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d'anar a fer-se examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació allò que Moisès havia ordenat i certificar així que ja era pur. Però ell, tot d'una que se n'anà, començà a proclamar-ho davant la gent i a fer-ho conèixer per tot arreu, tant que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de quedar-se fora, en llocs despoblats. Però la gent el venia a veure de tot arreu.
La petició del leprós a Jesús és una pregària i una invocació confiada a Déu des de l'experiència de la marginació i de la culpa. Si voleu, em podeu purificar. Aquesta oració és el reconeixement de la pròpia situació, però és també i sobretot confiança en la misericòrdia de Déu i el desig de poder transformar la pròpia vida. Avui són moltes les persones que necessiten una mà estesa que les tregui de l'aïllament. En pocs indrets és tan reconocible l'esperit de Jesús com a les institucions i persones que ofereixen suport i amistats gratuïtes als que són exclosos i els malalts oblidats de tothom. En el cor de Déu hi cabem tots, i és que la felicitat només és possible allí on ens sentim acollits i acceptats.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Per això els hi deim adéu.
I ho feim amb el desig que el dimecres de Cendra tinguin un bon de començament de la Quaresma
i que sàpiguen aprofundir en la riquesa personal que ens aporta aquest temps quaresmal.
En tots aquests desitjos els hi deim adéu.